en profunditat, amb Roger Isern.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de l'En Profunditat, la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena de Ràdio Olot, com sempre, després de l'informatiu. Ja mes de desembre, arriben èpoques de Nadal, èpoques on, evidentment, els temes més principals són les festes i també tot el que ens arriba per tancar aquest 2025. I, precisament, avui potser farem una recomanació que pot arribar a ser un regal d'aquest Nadal, perquè parlarem una mica de cultura. Ja ho sabeu que ens agrada parlar de molts temes aquí en aquest programa, i avui parlem d'un llibre que parla de la Garrotxa i de l'Alta Garrotxa, però mirant una mica més enrere, cap a la Guerra dels Carlins, cap a aquella època. Més o menys en coneixerem més detalls del seu autor, d'aquesta Terra Negra, que ens va arribar res fa uns dies aquí als estudis de Ràdio Olot, i vam dir, mira, pot ser una bona oportunitat per conèixer una mica els detalls, perquè pel que hem llegit va tenir molta tirada i ha hagut de ser reeditat perquè es van exhaurir molts exemplars. En coneixerem ara tots els detalls d'aquest Terra Negra, un llibre publicat per Llibres del Segle amb el seu autor, que és banyolí, ja ho hem de dir, això, ben a prop d'aquí a la comarca de la Garrotxa, en Josep Santa Eulàlia, que ja el tenim a l'estudi de Ràdio Olot. Josep, què tal? Benvingut, com estàs?
Gràcies, molt bé, gràcies per convidar-me.
Només faltaria, perquè vam rebre el llibre, com dèiem, fa pocs dies, aquí als estudis de Ràdio Olot, Terra Negra. Josep, abans d'entrar en detalls, explica'ns una mica els orígens d'aquesta obra. Ara m'ho explicaves fora de micròfons, però perquè ho sàpiguen els oients, una mica d'on sorgeix i com neix aquesta obra.
Aquesta obra es va publicar ja fa temps i va tenir 3 edicions, va tenir un èxit considerable, i després va dormir una mica el son dels llibres, perquè els llibres, la gent vol novetats, eh?
Sí.
I aleshores, amb l'editora dels Llibres del Segle, vam pensar, i si la reeditem ara? És una novel·la que la vaig revisar, la vaig retocar amb alguns aspectes que em considerava, adequats per millorar-la, i com que és una novel·la d'aventures, de bon llegir, entretinguda, divertida, que et fa riure, que impressiona i també fa esgarrifança per la violència que hi ha, és a dir, hi ha de tot una mica, no? Per riure i per tenir esgarrifança, per riure i per esgarrifar-se. Doncs vam pensar, vinga, va, doncs editem-la una altra vegada, perquè aquesta novel·la ha d'estar en el mercat.
Mm-hmm. Ara ho explicaves, en el seu moment va tenir un èxit, allò, podríem dir, molt gran. A què l'expliques, aquest èxit ja vist en perspectiva en el seu moment?
Bé, jo crec, sobretot, perquè és una novel·la tal com jo pretenia fer-la, no sempre ho he pretès amb totes les altres novel·les, mm-hmm, però amb aquesta sí, que fos una novel·la distreta, mm-hmm, divertida, no que el lector pensi, ostres, quin plom, sinó que hi hagi passen tantes coses, tantes aventures, hi ha una història d'amor, hi ha una història de guerra, hi ha el paisatge descrit de la Garrotxa, de l'Alta Garrotxa, molts capítols passen a Olot, mm-hmm, que jo denomino com a cuor a la novel·la, perquè he canviat els noms, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que hi havia molts atractius perquè aquesta novel·la continués arribant a la gent i perquè, tal com jo pretenia al començament, la gent s'ho passés bé. En definitiva, escrius moltes vegades perquè la gent s'ho passi bé, es diverteixi, no? En aquest cas de Terra Negra és claríssim.
Mm-hmm. En aquesta Terra Negra, evidentment, ara com comentava en Josep, transcorre especialment a la Garrotxa Volcànica i a l'Alta Garrotxa, així com també molts capítols, com ara explicava, a la ciutat d'Olot, en una època, la Guerra Carlina, que evidentment aquí a la comarca és molt present, però pels que no en sapiguem tant, Josep, què significa i què va significar en aquest cas l'època carlina aquí a la comarca, especialment com també s'explica la novel·la?
És la tercera carlinada, eh?
Correcte,
és la tercera guerra carlina, perquè aquest és un país de guerres civils, sí, eh? El segle XX també en vam tenir, sí. Per desgràcia, i molt tràgica. Mm. Aquelles també ho eren de tràgiques, eh? Però ara se'n pot parlar amb un to una mica més grotesc, potser perquè ja han passat molts anys, eh? Mm-hmm. I se'n pot oferir la visió que jo n'ofereixo en el llibre, que també és tràgic, que consti, però també una mica grotesca. Aleshores, en fi, és la guerra civil, els uns contra els altres, els odis dels uns contra els altres, els interessos dels que s'anomenaven liberals contra els interessos tradicionalistes i ultracatòlics dels que s'anomenaven carlins o carlistes, eh? I que defensaven un altre monarca espanyol. Era una guerra espanyola, eh? Però que sobretot es va lluitar al País Basc i a Catalunya. És a dir, sempre hi ha factors diferencials sí. aquí, eh? Uh-huh. I, a més, els carlins aquí no solament eren ultraconservadors, però també defensaven valors catalans, eh? És a dir, per això era tan popular el carlisme entre nosaltres, perquè ells defensaven tornar a als furs antics, a les lleis antigues, donar a Catalunya una llibertat que havia perdut de feia molt de temps, rebel·lar-se una mica contra Espanya, eh? I els liberals, doncs, el que defensaven era el govern d'Espanya.
Un dels noms protagonistes d'aquesta novel·la és el de Fèlix Quintana, aquest nom...
Aquest és el protagonista.
Correcte, protagonista, podríem dir. Qui era Fèlix Quintana i per què decideixes en aquest cas parlar de la seva figura? Evidentment també apareix també una part d'amor amb l'Ena Grau, la filla d'un industrial olotí partidari dels liberals, però ens centrem en Fèlix Quintana. Per què decideixes parlar d'ell?
Bé, podia fer que el personatge principal fos el general Ayats, no? És a dir, el general Savalls, però Correcte. Em va semblar que era millor veure el general Ayats com una figura secundària, vist de fora, i que era més atractiu per al lector fer arribar aquí a la Garrotxa un noi desorientat que surt de Girona amb la intenció d'unir-se a l'exèrcit dels carlins i a les partides carlines, perquè els carlins guerrejaven pels boscos, sobretot eren els amos dels boscos ells, eh? En canvi els liberals tenien una por de ficar-se als boscos i als volcans, eh? Perquè realment era així, no? I aleshores un noi que arriba aquí, que es forma, que va madurant per les experiències, per l'experiència de la guerra, després passa també per l'experiència de l'amor i amb la fatalitat d'anar-se a enamorar precisament de la filla d'un liberal, d'un industrial liberal. Perquè no hem de perdre de vista que la ciutat Olot era bàsicament liberal, envoltat de poblets i masos carlins. Això també val la pena de tenir-ho en compte. I vaig fer que aquest noi doncs, anés progressant fins a convertir-se en un personatge madur, gairebé un heroi cap al final, en fi. Doncs és la seva formació. En segon terme queda el general Ayats, que és el seu protector, per dir-ho així. Al començament no, eh? Perquè la coneixença entre ells dos, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Jo, és ben que no se la perdi cap lector, com en el primer capítol entren en contacte tots dos.
Sí, sí, sí.
I després un altre personatge important és el de la noia, que perquè hi ha una història d'amor tot particular, esclar, són de dos bàndols oposats, el típic, no? I també hi ha un personatge animal que té una certa importància, que és aquest que surt a la portada, el cavall negre, que és el cavall del general dels liberals espanyol, el general Lucientes, i el cavall es diu Azabache, però acaba en mans dels carlins.
A l'inici de l'entrevista m'he quedat amb un aspecte, evidentment, ara no direm tots els detalls de la novel·la, perquè si no tindrà gràcia, evidentment, farem allò...
Bueno, de detalls n'hi ha molts més.
Correcte, per això, sí, n'hi ha tants que no els direm tots, bàsicament, perquè són molts i en deixarem allò per la gent que vulgui llegir la novel·la, però evidentment expliques, ara ho explicaves, la vida de Fèlix Quintana, que evidentment hi ha la part aquesta més dura, evidentment no tot és un camí de roses, però has explicat que sempre que escrius en el teu cas és perquè la gent s'ho passi bé, entre cometes, o...
Sobretot en aquesta novel·la. Després n'he fet d'altres que són més enrevessades i tal, però amb aquesta sí que és una novel·la de passar-s'ho bé, de llegir i gaudir. I si algun lector que escolti això no s'ho passa bé llegint, li torno, eh?
Sí, sí. Clar, era el teu objectiu quan escrivies la novel·la?
Sí, vaig pensar, fes una novel·la... Bé, el primer objectiu és fes una novel·la del paisatge de la Garrotxa, dels volcans, perquè jo sóc net d'uns pagesos que vivien, que tenien el seu petit mas sobre un volcà, i venia a passar-hi els estius. Aleshores, tot això m'ha impregnat molt, i d'aquí neix la novel·la originalment, eh? Jo vaig dir, la primera novel·la que escriuré tindrà el paisatge mític per mi dels meus estius d'infantesa, de quan jo venia a Santa Pau, i el mas dona a la Serra de Finestres, que també surt aquí, la Terra Negra, els treballs amb els meus avis, les tempestes d'estiu, terribles tempestes d'estiu, que a mi em feien molta por, tot això també surt a la novel·la, transferit, diguéssim, a aquest personatge. Aquest personatge, el protagonista de la novel·la, de totes maneres, és l'únic de tots, o gairebé l'únic, de tots els personatges de la novel·la que no és garrotxí, perquè és empordanès. Ell ve de l'Empordà i de Girona. Doncs el factor paisatge i terra, terra negra, la terra volcànica, la greda, és molt important.
En aquest aspecte ara ho comentes, que per exemple aquesta novel·la doncs, et porta la teva infantesa en aquest cas. El moment d'escriure altres novel·les també has tirat per aquí o tires per altres aspectes més teus propis o ara només és en aquest cas de terra negra?
No, no m'ha passat més. Potser en una novel·la, després d'haver estat un temps per diverses raons a Tòquio, vaig escriure una novel·la que es titula Yume, que vol dir somni en japonès, i està una mica influïda també amb les meves vivències al país nipó, al país dels japonesos, que hi vaig estar uns mesos allà, i doncs aquí sí que també em va venir la idea d'escriure una novel·la condicionada i originada en el paisatge, però amb la intensitat de Terra Negra no. Terra Negra és originada pel paisatge, després vaig pensar quin argument hi podem posar aquí, i llegia coses d'en Vayreda i vaig pensar, home, estaria bé situar-la en aquest món tan interessant que explica en Vayreda, records de la darrera carlinada, més en aquest llibre que no pas en La punyalada. I mira, vaig anar fent lentament, perquè jo no sabia escriure novel·la encara, és el meu aprenentatge. Va sortir una novel·la molt llarga, que després la feina va ser podar-la i treure coses innecessàries. Perquè la tendència, quan no domines bé l'ofici, encara és explicar més coses de les necessàries. I l'ofici de novel·lista consisteix a explicar les coses essencials.
Durant el procés d'escriure Terra Negra, quan et va, perquè ho tinguem de referència, quant temps et va portar allò d'escriure?
Cinc anys o així, és a dir, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una novel·la històrica també vol molta més feina. Qualsevol novel·lista jove que vulgui anar per feina i dir vull enllestir una novel·la en mig any, que agafi un tema que conegui bé i que no s'hagi de documentar, i actual, no? Però si agafo un tema històric i vol no equivocar-se en coses i que tingui consistència el seu món, la seva recreació del món, doncs s'ha de documentar i llegir molt.
Durant aquest procés de 5 anys, recordes algun moment allò que diguessis, ostres, no acabo d'arrencar o no acabo de saber?
Sempre. Això passa en totes les novel·les, sempre, i em passa encara ara. És a dir, la incertesa, el dubte sempre t'acompanyen. Fins al final que dius, ostres, mira, al final ha sortit, no està pas tan malament.
I com se surt d'aquest moment d'aturada? És a dir, com
mira, amb la inspiració segur que no, perquè això és un mite. El que se'n surt amb una altra cosa que se'n diu perseverància. I que va molt bé en literatura i en molts altres aspectes de la vida, i que recomano a la gent.
En general.
Els joves, sobretot, que estudien i que de vegades es poden sentir decebuts. Cal perseverància.
No sé si també és especial ara veure la tornada reeditada a Terra Negra, com ara comentaves, en el seu moment va tenir aquest èxit, però a nivell d'autor és un moment que consideres que és especial, et fa il·lusió tornar-la
a veure? Sí, em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió perquè fa temps que ho portava al cap. Jo pensava, aquesta novel·la no pot estar absent de les llibreries. Ja sabem que el món de les editorials i les llibreries és una voràgina de novetats, no? Però jo voldria que aquesta novel·la doncs, es guanyés un lloc en les novel·les que queden, no? I aleshores, per això, doncs, somiava amb la seva aparició, amb la seva reaparició i reedició des de fa molt temps, i finalment ho he vist aconseguit amb molta satisfacció, perquè realment per mi és un llibre únic, sent, i em porta molt bons records. Quan jo estava escrivint això, quan jo era jove, tenia els nens petits, en fi.
No et faré escollir, perquè sempre potser és un jardí, però és una de les novel·les més especials per tu, Josep, o no vols escollir?
Però sí, potser de les... aquesta i un llibre de poemes que se'n diu La llum dins l'aigua són per mi els llibres més especials. Aquesta i aquest, ja et dic, i aquest altre llibre.
Ara que comentaves també el tema, que també ho deies, que la gent ara actualment és allò que vol novetats, allò constantment, també parlem de la vida a les llibreries, que sempre potser es parla, i aquí a la Garrotxa per sort encara en tenim, i ben a prop d'aquests estudis en tenim dues de molt icòniques, una en especial. Com a autor, veus que tinguin una llarga vida? Sempre es parla de que potser tenen l'amor de les llibreries més a prop que mai. Veus que sigui així o encara hi ha interès que hi hagi llibreries, que la gent llegeixi novel·les, llibres, no sé com ho analitzes?
Bé, jo vull ser esperançat, vull tenir esperança i pensar que hi ha llibres per molt temps. Si hi ha llibres, hi haurà llibreries. I de llibres n'hi ha molts, potser masses i tot. És a dir, quan veus la quantitat de novetats que vosaltres, per exemple, aquí a Olot mateix, heu d'anar atenent les novetats olotines que surten,
sí.
I jo, quan veig la quantitat de novetats gironines, banyolines que surten, com a banyolí que soc, penso, mare de Déu senyor, i després hi ha la llau de Barcelona, les novetats que ens arriben de Barcelona, o de Girona, on ja hi ha 3 o 4 editorials, també. I penses, bé, la gent continua llegint, doncs sembla, la gent continua llegint. Jo com a escriptor faig sovint l'experiència que és molt agradable dels clubs de lectura, és a dir, em conviden aquí i allà en clubs de lectura, a veure si m'agradaria venir a Olot a parlar en un club de lectura de Terra Negra, perquè segur que seria molt interessant. En fi, no sé com funcionen, ho dic així, és mig en broma. Però veig que hi ha tots aquests elements en els quals hi ha un predomini clar de la lectora femenina, però potser d'un 90%, segons els meus estudis a partir de clubs de lectura.
Mira.
Perquè quan dic, quanta gent sou al vostre club de lectura? I em diuen, som 20. I dic, ah, vale, així hi ha 2 homes, no? Diuen, com ho saps? Mira, és una llei matemàtica que no falla.
Sí.
No, sí que falla, de vegades.
Sí, a vegades sí.
Pobres homes, no els deixem tan malament.
No,
però
no,
les autèntiques lectores, els que mantenen i salven la nostra literatura avui dia són les dones, I les noies.
Sí. I per molt de temps, evidentment hi hagi interès a llegir principalment a les llibreries i als clubs de lectura, com ara comentàvem, Josep.
Ah, sí, és clar. Anar és molt millor això que no pas, ostres, no comprem llibres per xarxes.
Correcte.
Per xarxes es poden consultar moltes coses i tenir moltes comunicacions amb gent, però sisplau, els llibres a la llibreria.
Oh, i tant. I llarga vida que tinguin tant de bo. Per anar acabant, Josep, no sé si estàs treballant en alguna altra cosa. O no.
Sempre estic treballant en alguna altra cosa.
M'ho imaginava, per això t'ho deia.
Ara tiro pel teatre.
Ah, tires pel teatre ara?
Sí, perquè vaig pensar, a veure, alguna cosa que no hagis fet. Ja has fet llibres de viatges, poesia, traduccions, novel·les, llibres curts, dietaris, doncs, assaig literari. Doncs bo, fem obres de teatre.
Sí. I com t'hi estàs trobant en una... Potser,
bé, n'he fet 3, me les han premiades totes 3.
Ah, mira, sí.
I espero que... Sí. Són de l'any passat i d'aquest any. A veure si tinc sort i les puc veure escenificades, com Déu mana.
Ara t'anava a dir, l'objectiu és veure les escenificades?
Esclar,
sí. I ja està avançat alguna d'elles que pugui
una, anar? Una estic... La més representable, perquè, esclar, m'he posat a fer teatre i resulta que em diuen, home, però aquí hi ha 50 personatges. Clar, hosti, tu... No. Sí, és a dir, si tu vols que es representi una obra, fes un monòleg.
Sí.
És a dir, vull dir, obres barates, no?
Correcte.
O que hi hagi 2 personatges. Però esclar, si n'hi ha 7 o 8, però és que a mi m'agrada el teatre en què hi hagi molta gent. Estic massa influït per Shakespeare, potser.
Mira, sempre, jo per això sabia, llegint el que havies fet, volia saber ara més o menys què treballaves, i va sortint allò de la zona de confort, podia dir.
Sí, coses noves.
Tot el ventell, coses noves i innovar.
Exacte.
Sempre va bé. Abans que parlàvem de novetats literàries, doncs mira, tu també ets un exemple. Josep, Santa Eulàlia, gràcies avui per venir aquí a Ràdio Olot. Acabarem de llegir Terra Negra, perquè evidentment no hem tingut temps aquests pocs dies, però acabarem de llegir, perquè pel que hem llegit ja és molt interessant, i evidentment, com a garrotxins i garrotxines, doncs evidentment la gent que ens hagi escoltat avui segurament hi tindrà interès. Entenc que perquè a la comarca es pot trobar, Josep, la novel·la, no sé si en tens constància.
Sí, a la llibreria d'aquí al costat el tenen a l'aparador. Que hi ha entrat un moment per veure si trobava la llibretera, que no l'he trobada avui.
Sí, la llibreria Isop d'aquí.
Correcte, ja havia vingut a presentar algun llibre, ja coneixia la llibretera, i avui he entrat un moment i he vist que el tenen l'aparador.
Doncs mira,
moltes gràcies.
Al costat aquí de Ràdio Olot, ja ho saben, si voleu passar aquí a Ràdio Olot i alhora anar a comprar Terra Negra, ja ho saben. Josep Tantaulàlia, gràcies avui per venir aquí a Ràdio Olot, molts èxits novament, com va tenir ja fa en el seu moment, Terra Negra, sona molt bé i pinta molt bé, i com ens has comentat, una novel·la molt especial per tu, i tant de bo ho sigui també pels garrotxins i garrotxines que la puguin llegir. Gràcies avui per venir-ho a explicar aquí a Ràdio Olot.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs donem les gràcies a Josep Santaeulàlia, que ha vingut avui als estudis de Ràdio Olot per parlar de Terra Negra. Jo de vosaltres no me la perdria, evidentment, perquè com a bons garrotxins i garrotxines, si transcorre el seu fil conductor aquí a casa nostra, doncs evidentment és una novel·la que no ens podem perdre. Nosaltres tornem la setmana vinent. Per cert, bon port de la Puríssima, ens retornem d'aquí uns dies, com sempre, dijous vinent, amb més en profunditat aquí a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.